Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui muntem novament l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
Aquest programa, ja ho sabeu, té una forma ben senzilla. Convidem a un lletraferit, un escriptor, un editor, un llibreter, un lector apassionat o tot alhora, a que ens recomani i comenti 10 llibres per posar l'aparador. Qui diu 10 llibres diu 7 o 5, segons la lluna. Ara, això sí, li posem una condició, que els llibres s'hagin publicat fa més de 10 anys. I això és així perquè l'aparador intempestiu es basa en una idea particular, la de que els bons llibres són artefactes més tímids del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. I a tot això us parla la veu d'un tal Julián Figueras, de qui diuen que s'està llegint mitja biblioteca. A la sala de control de Ràdio Maconda, i llegint l'altra meitat, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'una escriptora a qui estimem des de fa molts anys, Maria Barbal. Maria Barbal, nascuda a Tremp, al Pallars Jussà, és una escriptora catalana llegida arreu del món. Viu a Barcelona des dels 14 anys. Des del seu seminal Pedra de Tartera, que està a punt de fer 40 anys, s'ha prodigat especialment amb la novel·la, però també la narrativa breu, el teatre, la literatura infantil i juvenil, l'assaig i el periodisme. Quan pensem en la seva literatura, sempre ens ve al cap el cicle de Pallars, format per la ja anomenada Pedra de Tartera, juntament amb Meli Metzines i Càmfora. Però també ens ha mogut i commogut com a lectors a País Íntim, Carrer Bolívia, Novel·la i Carrer, que estan a quatre passes d'aquest estudi, En la pell de l'altre i el recent El llac, del 2022. L'any passat va publicar una compilació de tota la seva narrativa breu titulada Tots els contes, mostra de la seva mirada serena i profunda. Les obres de Maria Barbal han estat traduïdes a llengües com ara l'alemany, l'aranès, l'asturià, el castellà, l'eslové, el francès, l'hebreu, l'hongarès, l'italià, el neerlandès, el portuguès, el romanès, el serbi, el suec, el turc, entre d'altres. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2001, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2021 i l'any 2022 va ser elegida membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. I, a més d'aquest impressionant currículum literari, Maria Barbal és una còmplice de Biblioteques de Barcelona en presentacions, conferències, clubs de lectura, així que estem amb una amiga de les biblioteques. Benvinguda, Maria.
Bon dia, moltes gràcies.
És un autèntic honor, un privilegi que estiguis aquí. Moltes gràcies.
Ui, m'emocioneu només d'entrada, això és greu.
Bé, sempre parlem amb els autors dels seus propis llibres, però aquí els volem conèixer com a lectors. Lectors tan ferits, tan ferits, que es van dedicar a la literatura, finalment. Lectors ferits pel benigne mal de la literatura des de petits. És el teu cas, també?
Sí, totalment. Jo començo a ser ferida des de petita, quan el meu pare llegeix pels nens, diríem, o per la família. I aquí i crec que va començar tot. Després, clar, hi va haver una continuació d'alguna manera, no? Hi va haver la meva part, que en un moment determinat doncs em vaig decantar cap a les lletres, que deien, i tantes altres coses, bé, perquè jo vaig començar a escriure relativament tard, és a dir, als 30 anys ja fets i així.
Perquè tu has comentat alguna vegada que la teva escolarització, la teva formació, donada a l'època, es donava en castellà. Llavors, sí. Aquestes primeres lectures familiars també ho eren?
Sí. Uh-huh. Sí. Justament un dels llibres que he triat, de Federico García Lorca, el romancero gitano, doncs és una de les primeres lectures que jo vaig sentir de petita, perquè el meu pare la llegia.
Ens fa il·lusió saber que el romancero gitano estava a les cases i es llegia familiarment.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs, i ja que hem assolit el pacte d'aquest aparador intempestiu, que és de parlar de llibres que tinguin més de 10 anys, és imprescindible començar per fer-te una pregunta general. Quin creus que és el paper del temps als llibres? Perquè hi ha molts autors, per exemple, Pessoa, Kafka, Nietzsche, Emily Dickinson, que van ser pòstums, no? Que la seva literatura s'irradia molt després de la seva publicació. I el temps ha estat una de les inquietuds, per exemple, del temps passacorrents, que és un dels teus títols. Inclús tu has revisat Pedra de Tartera 30 anys després. Què creus que li fa el temps als llibres?
Jo no sabria gaire què dir, perquè es poden dir moltes coses. Però jo el que crec que fa és situar-los en un lloc privilegiat, en el sentit que qualsevol lector de qualsevol moment, de qualsevol temps futur, ara, pot trobar l'essència de qüestions importants en aquests llibres. Uh-huh. Per tant, els fa especialment, els fa d'alguna manera eterns, però no és que això sigui el més important. El més important és que són allí a l'abast de tothom i que continuaran interessant.
Sí, el Màrius Serra en aquest mateix programa ens deia que per ell el temps de la literatura és geològic, de manera que la nostra actualitat pot ser la de la Ilíada en algun moment. Bueno, per conversar amb Maria Barbal, contem amb l'estudi amb Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, i lectora ferida també des de petita. Benvinguda, Neus.
Bon dia, benvinguda, Maria. És realment un plaer.
Gràcies.
Parlar amb tu.
Doncs, seguint les regles del joc de l'aparador intempestiu, comencem a posar llibres al nostre aparador. Quin és el primer llibre que has triat, Maria?
Doncs, bé, per mi els posaria tots al mateix lloc.
Sí, no hi ha una prelació. Volem indicar això, només hi ha ordre d'aparició
sí.
I ja està.
Un dels primers és el que he esmentat i potser en puc parlar, no? Que justament has fet un comentari que és totalment cert. Com un home del Pallars que ha viscut doncs, la Guerra Civil com a soldat que n'ha sortit i llegeix els anys 50, diríem, 50, 60, posem, els seus fills, romancero gitano, preguntes, però com és això, no? Vull dir, havia de ser un llibre, com diríem, molt llunyà, perquè, és clar, aquest home relativament jove, que era el meu pare, tenia unes lectures també en català de l'època de la República i eren interessants. Però com que eren poemes i com que eren aquests poemes plens de misteri, d'alguna manera, d'aquesta rima tan impressionant, d'aquests personatges, jo crec que això als nens ens va arribar d'una manera molt especial, no? Com si d'alguna forma fos una cançó, però jo veia doncs, que pel pare tenien un sentit molt profund, que naturalment no ens explicava. Després, al cap del temps, doncs, es podia endevinar perfectament, no? Eren vivències que parlaven de qüestions viscudes de formes diferents. Llavors jo crec que doncs, el meu pare es podia identificar amb Antoñito el Camborio tranquil·lament. I bé, d'alguna manera doncs, jo vaig entrar a la lectura per aquest llibre en concret, però també per d'altres. Doncs ell també ens llegia altres llibres. Però bé, Jo deixaria aquest com un llibre important, d'un autor important, que, malgrat la brevetat de la seva vida, doncs va tenir molts aspectes interessants, no? Diu, un home dedicat al teatre, interessadíssim per aquest món, actor, director, i després, doncs, poeta, que segons ella explica va ser una mica per casualitat, no? Que li van dir, home, escriu poesia perquè una carta que m'has fet sona molt bé. Doncs trobo que va ser molt fort. Després, naturalment, jo penso que en els autors hi ha una cosa molt important, que és la vida, i que aquesta vida moltes vegades es trasllueix d'una forma transparent en els llibres, de vegades no tan transparent, però quasi segur que hi és. I en Lorca, naturalment, és un dels casos en què allí endevines que ha viscut i gairebé endevines què passarà.
Mm-hmm. És una meravella comprovar que la literatura anomenada popular ho és per alguna cosa, perquè està viva a les cases i està viva a les famílies, tan viva com ho pot estar, per exemple, a l'acadèmia. Però és més important que estigui viva a les cases. I la literatura popular és una de les parts importants del nostre ofici, que és el de bibliotecaris, i sovint està com infravalorada quan té una penetració cultural i té unes arrels molt, molt profundes. Si vols, veiem que a la teva tria hi ha bona part de poesia, si més no, els primers sí. llibres que has triat, perquè el següent llibre del que ens parlaràs són les cartes a un jove poeta de Rilke.
Sí, sí. Sí, tinc aquest exemplar molt vellet.
Sí, molt, molt llegit, ja es veu.
Molt llegit, subratllat.
Així ens agraden els llibres. Sí.
Viscut. Sí, sí, sí. Bé, és un llibre tresor per mi, aquest, perquè denota una actitud molt generosa d'aquest home, molt humil, per altra banda, perquè és algú que se li adreça i li demana a veure si els seus versos són bons. En realitat li està demanant això, que és una qüestió que totes les persones que fa temps que escrivim i publiquem ens ocorre, sí. També. Que algú s'acosta, escolta, tu em pots dir, segur, tu em pots valorar el que jo he fet i dir-me si realment vaig per bon camí, si puc publicar, si, etc. I aquesta situació no sempre és còmoda. Jo penso que en general és incòmoda, perquè el fet d'escriure i publicar no vol dir que tu tinguis un criteri sobre els altres i potser tampoc no el vols tenir. Sí. Cosa que no sé si és gaire generosa. Però en el cas de Rilke és d'una sensibilitat, les respostes que li dona a aquest jove poeta, extraordinària, no? Perquè li diu coses com que no es pensi pas que el que hi mira de donar-li una mica de consol viu sense esforç enmig de les silencioses i senzilles paraules que de tant en tant li fan bé. La vida del qui les escriu té fatigues i tristeses. D'altra forma, però, mai no hauria pogut trobar aquests mots. És a dir, llegint aquest llibre, trobo que qualsevol escriptor pot saber pel seu compte si els seus versos, els seus escrits, paguen la pena. I pot tenir una orientació molt profunda i no gens fàcil, perquè aquí demana que visquis profundament, que esperis, que reescriguis, que rellegeixis. És a dir, que no busquis guanys immediats, sinó que, si n'hi ha, ja arribaran, però arribaran més que per l'escriptura en si, per l'actitud amb què tu escrius i per allò que trobes dins teu.
I no són consells tècnics, en cap cas.
No.
Són consells de vida, consells artístics, humans. No?
Efectivament.
I ell, un dels exemples de bona poesia era ell mateix, de fet.
Exacte.
Així que el consell implícit sempre per un bon escriptor és que sigui un bon lector.
Segur, això. De vegades els alumnes, els joves, els dic, escolta, si coneixeu un escriptor que no sigui lector, per favor, presenteu-me'l, perquè m'interessa molt conèixer-lo.
Sí.
És a dir, em sembla com impossible que una persona que no estigui fascinada, o sigui, que la lectura sigui per ell tantes coses, perquè pot ser moltes coses, impossible que en un moment determinat es converteixi en escriptor.
I quin és el paper que ha ocupat la poesia a la teva vida? Perquè has triat diversos llibres de poesia, i això ens ha cridat poderosament l'atenció. De quina manera podem veure els teus lectors reflectida la poesia en la teva obra?
Bé, jo confesso que no sóc una gran lectora de poesia, almenys en aquests últims anys. Potser en els primers anys de lectura, o sigui, uns quants, perquè ara ja en tinc molts i puc separar una època d'una altra amb bastants anys. No ho sóc perquè... potser perquè llegeixo molta narrativa i també assaig, i la poesia per mi és una lectura que he de fer a petites quantitats. He d'anar a poc, i tot i així, de vegades, em costa. La qual cosa no vol dir que no m'agradi. Al contrari, jo us he posat la Maria Mercè Marçal,
sí,
no? com una de les autores de poesia.
Parlem-ne,
perquè,
sí,
la trobo una poeta extraordinària, però alhora reconec que els seus poems em porten molta estona, perquè... I tot i així, acabo i penso, no sé si volia dir exactament això, perquè per mi la lectura també és comprensió. M'agrada entendre què m'estan dient, no? I de vegades amb els poetes no ho acabo d'entendre, però no m'importa, diria. No m'importa. Puc passar a un altre poema de la mateixa autora sense haver esbrinat bé què em diu. No?
Dintre de la seva obra, tu has triat un títol concret, que és Salobert, o has fet per alguna raó en concret?
No, perquè jo en realitat volia trobar Bruixa de Dol, però pel que sigui, no l'he trobada. I Salobert crec que és un llibre més, podríem dir, avançat en la, en la seva obra, un llibre amb molta perfecció de tot tipus formal, però sobretot d'imatges. És impressionant. Les metàfores que apareixen en aquest llibre, per exemple, relliguen l'antic amb el més nou, els contrastos més grans que ens puguem imaginar en un mateix vers, no? O en dos versos. I estàs allà impressionant, no? per aquesta capacitat d'ajuntar paraules que no tenen absolutament res a veure, sinó al contrari, que de vegades són antitètiques, no? Són significats oposats, i que ella relliga en un vers.
I ens passa llegint a Maria Mercè Marçal una cosa preciosa que potser estaria també implícita a les cartes a un jove poeta, que és que percebem que els versos, que hi ha sinceritat, que ella està al darrere de cada vers, que no són jocs florals, que ja estarien bé, que ja l'estètica té un valor en si, però sabem que ella hi és, que ella podria afirmar cada cosa.
Efectivament, és una de les qüestions que m'impressiona, que m'agrada més de la seva poesia.
I tenim també dintre de la sèrie de poètica de l'aparador el Màrius Torres, poeta de Lleida.
Sí. De fet, doncs, són dos poetes lleidatans, sí. Per tant, emparentats amb mi. Uh-huh. També hauria pogut triar el Jordi Pàmies, que m'agrada molt, sí. I que a més conec. Però el Màrius Torres és un poeta que, de fet, va tenir una producció petita, era metge, i és una producció que se centra bastant en els últims anys de vida. També va ser un poeta que va morir jove, com Federico García Lorca. I els seus poemes, tant els dedicats a Lleida com els més personals, que alguns els va fer a Puigdolena, sí. Perquè estava tuberculós, uh-huh. Doncs són d'una bellesa preciosa. I alhora, en aquest cas, seria l'altra cara, són poemes que s'entenen molt bé.
Sí.
S'entenen. Això no vol dir que no tingui imatges molt exuberants, no? Però els entens, et sents a dins del poema. I justament els he triat a tots dos perquè són dos tipus de poesia molt diferent, però que m'arriba igualment.
I són els extrems de la poesia, per dir-ho així, també la part més hermètica i la part més explícita, més narrativa. Però sí. Igualment els dos han de ser sincers perquè funcioni. No? I sí. Has de sentir el poeta al darrere.
Sí. I en aquest cas tots dos se'ns fan com fotografies del seu sentir, de les seves entranyes, del que estan vivint en aquell moment. I amb la Maria Mercè Marçal passa que et preguntes, és això exactament el que sent? I en canvi en Màrius Torres saps, quasi segur, potser no en tots els poemes, que és el que diu, el que està sentint, vivint en aquell moment.
Bé, hi ha una manera de saber-ho en el cas de Màrius Torres que a mi em va fascinar quan passaves la llista, vaig repassar un poc la seva poesia, que estic d'acord que és menys hermètica que deia, mm. que deia, però no per això menys viscuda, perquè són viscudes les dues. Però vaig repassar les cartes a Màrius de Joan Sales i com discutien poemes. Discutien sobre aquelles flors, quina incidència tindria la llum de primavera, de no sé què, i així podien estar enviant-se en cartes, no? I dius, quan el llegeixes té una lleugeresa al poema de Màrius Torres, que hi ha una cosa sentida que és capaç de transmetre't, però després, quan vas a les cartes de Màrius Torres i Joan Sales, veus tota la feina que n'hi ha darrere discutint una imatge. És molt únic.
Quina cosa tan bonica, el making of d'un poema.
Sí,
és tan bonic
sí,
com el
sí.
poema.
Sí, sí.
I després té aquesta aparença de lleugeresa, però amaga una laboriositat i una minuciositat i unes discussions, caram, per carta, quina meravella. Doncs, si us sembla bé, farem uns minutos musicals, com es deia abans, i posarem Els temps estan canviant, de Bob Dylan, que és una tria de la pròpia Maria.
People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing.
Els temps estan canviant, de Bob Dylan. Quin paper té Bob Dylan a la teva vida? Per què ho has triat?
Bé, perquè és un cantant, doncs, trobo molt interessant, que bé, tenir un èxit extraordinari i que penso que em va arribar perquè jo d'alguna manera vivia aquests canvis del temps que sempre es produeixen avui també. Es produeixen, no?
La pressa dels temps.
Exacte, és que el temps té tanta pressa que no l'enxampes mai. Doncs això, és un cantant que està al costat de la meva joventut i això també marca, no? Perquè són uns moments claus de la vida.
I com la teva literatura, també, molts anys després, continueu publicant coses fecundes, potents, penetrants, perquè Bob Dylan continua editant discos preciosos amb un lirisme i amb una capacitat punyent fora de dubtes.
Sí, sí, sí.
Doncs hem deixat enrere ja el bloc poètic format per Rilke, García Lorca, Màrius Torres, Maria Mercè Marçal, i ara comencem a posar el cinquè llibre del nostre parador d'avui. Quin llibre ens portes?
Bé, podria ser de la Carson McCullers, Frankie Adams, que és una de les meves preferides, tot i que és una autora que he llegit la major part, suposo, de les seves obres, no? Aquesta obra m'agrada molt perquè pinta una adolescent. I trobo que això és molt difícil i ho ha de ser en totes les èpoques. Jo ara no seria capaç de pintar un adolescent. Potser d'aquí un parell d'anys o tres pugui ser-ho, però ara no ho sé. Llavors, és una novel·la que està d'una gran intensitat, que els fets passen sobretot en un estiu de l'Amèrica profunda, diríem, i on, bé, una nena viu a casa seva, una mica reclosa i molt influïda pel seu voltant, podríem dir, pel voltant més proper i també més allunyada. I la seva capacitat interior fa que estigui amatent a alguna altra cosa. I és aquest canvi, aquesta transició, no? d'aquesta adolescent, però que just és un adolescent, però que al final del llibre ja és una jove, podríem dir. I és... jo penso que d'alguna manera retrata l'autora, probablement, perquè té una capacitat de fabulació sobre la seva pròpia vida que es pervera, no? Podríem dir, que de sobte passa, hi ha un incident i ella ja veu què farà, on anirà, com canviarà la seva vida. I bé, això després, naturalment, no passa del tot així. Però és molt interessant aquest món tan petit i reclòs, però que alhora té una intensitat que fa pensar en el futur del personatge, justament, i com d'important són les dues persones que ella té al costat i a la qual no els fa gaire cas i han estat tipa, perquè són les úniques persones que té al costat gairebé cada dia i totes les hores. No? I és un retrat fantàstic per mi.
Aquest llibre com ressona, en certa manera, amb el guardián entre el centeno de Salinger,
sí.
Aquests retrats d'adolescència on es percep l'autor, malgrat que l'autor ja no l'escriu des de l'adolescència, però es veu la potència comprimida del protagonista i la novel·la s'acaba i no saps què serà d'ell perquè depèn de per on explota aquesta energia, si tira per un costat o per l'altre, però hi ha una espècie de màgia en aquestes novel·les d'adolescència.
És veritat, no hi he pensat, perquè aquesta també, evidentment, és una novel·la interessantíssima.
A tu sempre t'ha interessat la literatura nord-americana.
Sí, és curiós. Sí. Hi ha autors, i especialment autores, que m'interessen moltíssim. Trobo que, en part, el món aquest és molt llunyà, el món de Nord-Amèrica, viscut des de Catalunya, per exemple. Però, naturalment, hi ha punts de contacte. I com que jo soc de poble, soc del Pallars, aquestes autores que han viscut també en zones rurals, trobo que hi ha un lligam, sí. Perquè potser hi ha elements de l'ambient que són idèntics, malgrat el gran decalatge, no?, entre el Pallars i els Estats Units.
M'ha sorprès la tria per això, i ara ho corroboraves, el fet que està lluny, però no està tan lluny, perquè parlem de societats rurals, vull dir, no són autors de la gran ciutat, de les grans metròpolis, sinó que són autores de, tu ho has dit, no?, de l'Amèrica més amagada. I és, sí. Això guarda una essència.
Sí, sovint és possible que una persona del Pallars tingui més a veure amb una persona rural de Nord-Amèrica que amb algú de Barcelona. Hi ha
sí,
connexions, exacte, culturals que no tenen a veure amb el territori.
Sí, sí. També, de vegades, podríem parlar de Faulkner, tot i que té llibres més, podríem dir, complexos, no? Però sí, ara no recordo el títol d'una novel·la que no és de les més conegudes, però que també m'interessa molt, i que és rural, al 100%, no? Perquè descriu uns personatges esplendorosos, no? amb un interior molt ric.
I en el cas, per exemple, que parlem de literatura ambientada al món rural, Pedra de Tartera, per tu, a part de la primera novel·la, ha estat quasi com la tonalitat d'una gran sinfonia, no? En certa manera, pels lectors, els teus llibres són molt diferents entre si, són molt diversos, però has quedat en l'imaginari, estàs a l'imaginari popular com una persona que va donar veu a un context rural, a una època. T'hi sents identificada amb això?
Sí, és clar. Bé, jo quan escric Pedra de Tartera l'escric perquè purament necessito escriure-la. Vull dir, suposo que si hagués estat d'un altre lloc i hagués viscut altres coses, m'hauria pogut passar el mateix i escriure una obra molt diferent. Però aquell és el món que d'alguna manera porto a dins, em configura, m'inquieta, fa que m'interrogui sobre tot, i llavors surt així. Jo penso que el que hi passa és transportable no solament a altres zones rurals, sinó a vivències similars de la mateixa època, sí. No? Perquè fonamentalment és una novel·la de guerra, sí. sobre la guerra, on no apareix la guerra, però que és sobre la guerra i sobre les seves conseqüències. Però sí, és cert, m'identifico totalment i crec que és la novel·la més estimada pels lectors que tinc.
Doncs et donem l'enhorabona pels 40 anys que està a punt de fer, penso que l'any que ve.
Gràcies, l'any que ve, sí.
L'any que ve. I com va ser el procés, per cert, ja que parlem del temps en la literatura, en aquest programa, com va ser el procés de repassar-la, reescriure-la en certa manera? Quina va ser la teva mirada sobre aquella escritura ja una mica remota?
Sí, és que Pedra de Tartera és una novel·la breu i és molt espontània. I potser no ho sembla, però ho és. Llavors, no sé quants anys, als 30 anys aproximadament, em vaig atrevir a revisar-la, a polir-la, però de qüestions molt concretes. Uh-huh. I sí, hi vaig afegir dos paràgrafs i em sembla que vaig treure alguna paraula, alguna frase. És a dir, que és una novel·la que si l'hagués escrit al cap de 20 anys d'estar escrivint, l'hauria escrit d'una manera diferent. Sí. I això és el que jo vaig veure. No és que estigui especialment satisfeta del fet d'haver-la revisat, perquè havent-ho fet, gairebé em vaig sentir en perill. Moltes persones em deien, però com t'has atrevit a fer una cosa així, si és una novel·la que ha arribat a moltes persones i tal. Però jo crec que en aquest aspecte no la vaig tocar, uh-huh. o la vaig tocar tan poc que crec que, i de fet, el temps m'ha donat la raó, ningú se n'ha adonat. Ningú, sí. Vull dir, ha passat que ni tan sols cap persona, cap estudiós de la literatura o així, que jo sàpiga, ha fet la comparació. Uh-huh. Que va ser una cosa que en un moment determinat em va fer una certa por. Uh-huh. Por en el sentit de neguit, de dir, bé, ara potser aquí es buscaran uns paral·lelismes i unes qüestions que no hi són per mi, no hi són per mi. Però sí, jo tenia la necessitat perquè rellegia i veia això, aquesta paraula hauria d'estar millor que no, o aquesta coma, i bé,
són petit. Retocs d'estil que, per sort, el que ens interessa de la literatura, ja ho hem parlat a compte de García Lorca, és la seva vessant popular, és com arriba. I els detalls aquests d'acadèmia són per l'acadèmia, que estan bé també, però l'important és que la història valgui i entri.
Sí.
Entri a la cultura popular.
D'acord.
Doncs, quin és el següent llibre que col·loquem? El sisè llibre, em penso que seria?
Sí, bé, jo tinc els contes d'Anton Chekhov. Que, bueno, que en té molts,
sí.
Moltíssims, i que a més han estat publicats en el...
Sembla que cada vegada n'hi ha més.
Sí, 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 exacte.
Com passa amb els llibres de Svayt, com pot ser, encara surten més.
Sí, sí, sí. És cert, perquè hi ha hagut publicacions de fa poc que n'han aportat més, no? Bé, és també un altre autor que m'enamora, perquè té una màgia particular, no? Perquè fa aquesta captació de l'ànima humana que pocs autors trobo que hi arriben. Uh-huh. O sigui, hi ha literatura boníssima, magnífica, que llegeixes i et transporta en un món determinat i et fa sentir alhora que tu pertanys en aquell món d'alguna forma. Però Chekhov té alguna cosa especial, no? Perquè és capaç en un detall dir-te tantes coses, en un detall d'un personatge, en una situació corrent de cada dia, no? I, bé, a veure, entre els seus contes n'hi ha alguns que per mi no són tan... No m'arriben tan profundament, perquè, naturalment, ell escrivia molt i necessitava escriure i ho feia també per guanyar-se la vida, per ajudar la seva família, que és un altre dels elements que m'agrada de l'autor, no? que posava la seva capacitat per ajudar els seus, no? Quan, no sé gairebé si s'ho mereixien del tot, però bé, és una cosa que pot quedar entre nosaltres.
És l'altre vessant de la literatura popular, que és l'autor que de Picapedra per escriure un, per publicar cada tant, cada mes, alguna cosa, per sobreviure.
Sí, això...
És l'ofici més...
Que molts no ho coneixem.
Sí.
Potser per això m'admira tant. Clar, també hi ha el seu teatre. Uh-huh. I hi ha elements del teatre que conjuminen amb elements dels contes, no? Aquesta descripció de personatges que de vegades no acabem d'entendre o que ens sembla que prenen decisions inadequades, però justament aquí hi ha el seu valor i allò que et fa rumiar, no? Després de llegir un conte seu o veure una de les seves obres. És un autor que puc dir que el vaig descobrir relativament tard, perquè jo tampoc he tingut una formació literària excelsa, ni gaire formació literària, i he estat a través de la lectura que he anat descobrint els autors. I de vegades reconec això, que he descobert autors grandiosos com aquest, o com Rilke, també, molt tard. Però bé, això no hi fa res, no? Pot ser molt, molt vell i continuar llegint i descobrir autors que t'interessen.
En aquest mateix programa, Sergi Pàmies va mencionar com un dels seus llibres també els contes de Chekhov, i es mencionava aquesta famosa anècdota que deia que, segons es diu, Chekhov comentava que si apareix un clau en un conte és perquè algú s'hi ha de penjar. Res pot ser arbitrari. Llavors, Sergi Pàmies ens deia que ell va aprendre, en certa manera, intensitat literària i economia. Si has de descriure la personalitat d'un personatge, perquè l'has de descriure d'alguna manera, si no és un ninot, com ho pots fer, amb quines dues frases, amb quins dos detalls perquè quedi retratat? I és la economia aquesta. En comptes de fer una descripció, sinó mostrar algun exemple. Això va ser fascinant perquè també ell ho fa amb els contes.
Sí, i tant. És un artista de la síntesi i del detall. Allí sí que no hi sobra res.
No hi ha greix.
No.
I posem un setè llibre i passem uns minuts musicals, també. Quin seria? Ens ha sorprès, per cert, a la teva llista, que has triat el Petit Príncep.
Sí, perquè el veig un llibre molt especial, un llibre etern, també, que denota una sensibilitat especial de l'autor, i que també s'acosta al misteri de la vida, de les relacions humanes, i de la mort, també, esclar. I en aquest sentit, trobo que és un llibre que... Jo l'havia llegit fa molts i molts anys i pensava, bé, però va ser un llibre d'aquell moment. No sé si ho pensava, però estava dins meu aquesta sensació. I el vaig tornar a llegir fa relativament poc i vaig tornar a trobar, doncs, fragments extraordinaris, no? D'aquests que t'obren la ment i t'obren el cor i et fan rumiar, que a mi em sembla que una de les funcions de la literatura és aquesta, no? És fer-nos pensar o sentir sobre el món i sobre nosaltres mateixos a través d'altres personatges o paraules.
I hi ha una cosa fascinant, una de tantes coses fascinants del Petit Príncep, és que sembla un d'aquests quadres que et va seguint amb la mirada, que té alguna cosa a dir-te a cada edat. No és un llibre infantil, no és un llibre juvenil, no és un llibre... I ho és tot això, també. Es pot rellegir contínuament al llarg de la vida.
Exacte.
I té coses curioses per dir-te i té moments fascinants. No sé com ho ha fet.
Sí, justament em va passar això, no? Que quan el vaig rellegir em va semblar que llegia coses que no havia llegit abans. I segurament és perquè tenia 20 anys més, per exemple. O sigui que és ben cert.
Doncs anem a sentir una altra peça triada per Maria Barbal. En aquest cas, Jo vinc d'un silenci, de Raimon.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
No hem gosat aturar aquesta cançó de cap manera per la seva intensitat emocional. Ha estat un plaer sentir-la i en certa manera lliga amb el que estem parlant, amb la intensitat emocional de la literatura que està sortint a través de Maria Mercè Marçal, de Chekhov, de Exupéry, autors no d'obres de milers de pàgines, sinó d'un calat molt, molt profund. Per què has triat aquesta peça concreta, Raimon?
Jo ara estava pensant, és la primera vegada que ho penso, després de tantes vegades de sentir la cançó, que potser perquè va venir d'aquest silenci va ser capaç de fer aquesta cançó, sí. D'escriure aquests versos que ens emocionen i que, bueno...
Un silenci que no és resignat, és no, preciós, no, això.
És fantàstica, és una cançó... Bueno, jo penso que... moltes persones s'identifiquen amb aquesta cançó, sobretot persones, doncs, més o menys de la generació d'en Raimon.
Doncs col·loquem els últims tres llibres d'aquest aparador. Has fet algun canvi final? Perquè el posar un aparador tampoc és fàcil, i més quan tens la limitació de només 10 títols.
Sí.
Però és part de l'encant del compromís, de la proposta. I a última hora, fa una hora, t'ha sortit un títol al cap.
Sí.
Quin és?
Un llibre que aprecio molt, de la Virginia Woolf, que és Cap al far, que s'ha traduït de nou així. Jo la vaig llegir com El far,
sí.
I bé, és una autora, Virginia Woolf, que em passa una miqueta com la Maria Mercè Marçal, que m'interessa molt, però hi ha llibres d'ella que els trobo molt difícils. Sí. Els trobo, diríem, hermètics, almenys per mi, i ho he intentat. Però Cap al far és un llibre que no és pas que sigui tan i tan fàcil, però és un llibre que es pot comprendre en gran part molt bé, encara que ella hi deixa aquesta part seva de misteri o d'aparent incoherència que el lector potser ha de completar, si pot, o aventurar-se a dir, jo crec que aquí m'està dient això. I en aquest llibre també em passa, no? Però és un llibre molt interessant, trobo. De fet, és un llibre que parla sobre l'art, perquè hi ha una sèrie de personatges reunits amb una família, i la dona de la qual, o sigui, la mare, és la protagonista, en realitat. I doncs, allà tenim una pintora que té un paper important en la novel·la, una pintora que intenta fer un quadre bonic, però que té molts dubtes i que pregunta als altres, etc. I després hi ha una sèrie de un professor, no sé si és un alumne o un professor més jove, erudit, el marit és també una persona molt culta i que treu gent al seu costat. Però la persona que s'emporta, diríem, l'interès entre tots ells és aquesta mare de família, esposa, amiga i tal, que va jugant, relacionant-se amb tots els altres. I, evidentment, clar, hi ha un far, que hi ha un nen que té moltes ganes d'anar-hi, sí. I doncs, quan aconsegueix anar-hi, ja s'ha fet gran, diríem, no? És una novel·la que, on el temps, com en totes les novel·les, és molt important, però que et fa una sèrie de propostes com a lector. O sigui, no t'ho dona tot fet, et va guiant, però fins a cert punt. I sobretot al final penso que pots deduir una mica més del que t'has donat en paraules. I trobo que bé, això és un art difícil que la Woolf aconsegueix.
Sí, i hi ha bona part de la literatura que ens deixa explicar. Vull dir que si explica l'argument d'una novel·la, però t'has quedat d'una novel·la un conte. Si s'explica Casa tomada de Cortázar, és una gent que va sortint de casa perquè percep un soroll, no estàs explicant res. Si s'explica l'argument de Cap al far, ens adonem que estem perdent molta cosa. Bàsicament ens estem perdent el principal. L'argument és una cosa que passa mentre la cosa principal, que no tenim molt clara quina és, està dominant la novel·la.
Sí, sí. Els personatges, diríem, s'ho emporten tot, i sobretot alguns d'aquests personatges, no? S'ho emporten. I per això l'he recuperat a l'últim moment, perquè és un dels meus llibres preferits.
I hi ha una vessant de la literatura que aparentment sí que és explicable, o sí que té l'argument o la trama és protagonista, que és la novel·la negra.
Sí.
I aparentment també la trama ho és tot, però aquí hi ha d'haver uns personatges, hi ha d'haver una entitat psicològica, hi ha d'haver un conflicte, hi ha d'haver sempre molt més. I per exemple tenim has triat un llibre de Henning Mankell,
sí,
que es podria enquadrar més o menys dintre d'aquest gènere.
I tant. Té llibres molt importants, doncs, sobre... És una novel·la negra, doncs, amb el detectiu, com es diu, ara me'n recordo, que també és un gran personatge, el Wallander.
Sí.
Wallander.
Ara no sortia. I I doncs, jo n'he llegit unes quantes i m'agraden perquè ell recrea tot un món i destapa doncs, qüestions molt crítiques de l'actualitat que vivim. És a dir, no solament conflictes, sinó quines cares posa la maldat en el món i com es desenvolupa. I aquest autor que m'ha interessat per la novel·la negra, vaig descobrir aquest llibre, Arenes movedisses, que és un llibre que podríem dir que és com una biografia d'ell, però molt original, que parteix del moment en què amb ell li diagnostiquen una malaltia greu i llavors ell reflexiona sobre moments diferents de la seva vida, moments de la infantesa. Jo crec que en reflexionar els fixa com moments importants que l'han constituït com a persona i també com a escriptor. I he trobat molt interessant. De fet, és un llibre de reflexió, més que la típica biografia de vaig néixer aquí i tot això, perquè ens ho va explicant en capítols diferents, en èpoques i moments diferents, i que tracten també temes diversos. Però doncs ell fa una... aprofundeix en allò humà, podríem dir, que és també, penso jo, un dels possibles efectes que té la literatura i que a mi em sembla important. I ho fa d'una manera molt, 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 molt senzilla, molt, molt directa i alhora precisa. És un llibre molt ben escrit i d'una gran maduresa també pel moment que està vivint.
I és un dels gèneres, de fet, soterrats de la literatura, que és la biografia que no és biografia, quan l'escriptor va donant parts de la seva vida, però ho fa de forma emmascarada, sense posar dades, dates i certificats de coses que està dient, sinó que la vida passa a través de la novel·la, no? Com que cadascú porta la seva novel·la a sobre.
Sí, sí, i de fet aquí, per exemple, parla de viatges i d'activitat que ell té a Àfrica, si no em destic, no me'n recordo malament, que després en les seves novel·les negres apareix també, apareix sí. Aquest món, aquest rerefons importantíssim de cara a les qüestions de l'argument.
Doncs passem de Henning Mankell a l'últim llibre del nostre parador d'avui, que és el tercer Pàmies que mencionem avui. Hem parlat de Jordi Pàmies i de Sergi Pàmies, i tenim a la Teresa Pàmies, una escriptora amb una obra enorme de la qual has triat Va ploure tot el dia.
Sí, sí, sí. Doncs la Teresa Pàmies, que clar... que la vaig conèixer i vaig tenir la sort de tractar-la una mica, no gaire, perquè sembla que els escriptors estem tots tacats en algun lloc escrivint i no ens veiem gaire.
És un ofici solitari.
Sí, 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 i tant. Però, mira, la Teresa Pàmies la vaig conèixer una mica. I aquest llibre em va semblar especialment interessant, perquè resumeix gran part de la seva vida i fets molt importants a la seva vida, com és el retorn de l'exili, sí. Però d'un exili llarguíssim, de vora 40 anys, que no és poca cosa. I llavors ella, a part d'explicar-nos amb els fets quotidians, amb què es troba, amb els petits i grans problemes que té en arribar a Catalunya després de tant de temps, doncs, a part d'això, fa una evocació del passat i parla del moment de la partida, o sigui, de quan comença aquest exili i per què comença, naturalment, i parla, i aquesta part em va resultar molt emocionant. Parla de la mare que queda sola, uh-huh, quan tots han de marxar perquè estan compromesos políticament. O sigui, el pare, sí, ella, i una germana que ja estava fora. I llavors, la solitud d'aquesta dona en aquest moment, que, a més, la família ha quedat marcada per una ideologia determinada, uh-huh, que, durant la dictadura, no diguem, és més que mal vista, i troba aquesta buidor, aquesta hostilitat dels veïns coneguts i en general d'una ciutat relativament petita on tothom es pot conèixer, com era Balaguer. Llavors, això, aquesta part vaig trobar que era impressionant, em va interessar moltíssim, ja dic, i unida amb aquesta altra part del seu retorn i aquestes dificultats de tota mena, però sobretot burocràtiques, en què ella s'ha d'obrir pas, obrir camí i obrir-ne a la família, justament als fills, que són joves, i doncs també trobar persones que li semblaven molt properes i que llavors no ho són tant, i a l'inrevés. És a dir, com doncs els tòpics que de vegades ens fem, doncs que pensem que tenim uns amics, després resulta que ben bé no són amics o no ho són gens, i a l'inrevés, que persones que semblaven així, no més conegudes, doncs ens responen i ens acullen. I, doncs, trobo que és una gran novel·la.
Són els canvis de llum i de mirada de 40 anys, que no són pocs.
Exacte.
I, sí, i hi ha molta bona literatura de migració, literatura que explica el conflicte que és migrar, però no n'hi ha tanta de la desmigració, de la tornada.
Exacte.
I és
quan és un tema importantíssim. Uh-huh.
Doncs...
Bé, jo només voldria aprofitar per dir-te, Maria, que ara ha sortit, en este últim llibre que havies triat, ha sortit el tema dels narrares silencis, en el cas de la Wolf, de la cosa que dèieu, i torna a sortir en Pàmies. No només el marxar i el deixar una cosa, sinó l'exili interior. Uh-huh. Vull dir que és una cosa que es veu molt. I jo, per exemple, que vinc d'aquest silenci, perquè jo vinc d'un poble també com Balaguer o com Tremp, que és Xàtiva, val? Jo vinc d'un poble petit també. La primera vegada que em vaig enfrontar a la Pedra de Tartera vaig entendre perquè hi havia coses que no es deien a casa, uh-huh, o que no es contaven i que deien més que les que es contaven. Vull dir, aquesta manera de que teniu, tan, per a mi tan magistral, de dir sense dir. Uh-huh. Això és molt, molt, molt important per mi.
Potser no trobem prou paraules, no pensis.
O potser és això, no? És el que no es diu, però que és important i està ahí. Això que estàveu dient ara en l'últim llibre de la Bush, no? És que hi ha algo que se'ns escapa i que és l'essencial. És això. Per mi va ser això, en el teu cas.
Bé, doncs una de les coses que està ben explícita la paròdia intempestiu és el nostre amor per la lectura, pels llibres. Finalment, després de posar 10 títols, ja hem muntat la paròdia d'avui. L'hem format de forma molt actual amb les actualitats dels últims 200 anys, potser. Us recordem que aquests llibres i els llibres de Maria Barbal els podeu trobar a les biblioteques de Barcelona. Ha estat un plaer, Maria. Aquesta és casa teva, que és una casa de llibres, que és una casa de tots, si és que hi ha cases d'algú. És una casa de llibres ja alliberats de l'actualitat, finalment sols amb els lectors.
Moltes gràcies també per posar per la vostra escolta, no? I doncs sí, per mi és molt bonic parlar del llibre, m'agrada molt.
Gràcies, Maria.
Gràcies.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro.
Radio Maconda.
I fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site i a les biblioteques de Barcelona. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueras. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.